Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les ocupacions il·legals continuen estant a l'ordre del dia. De fet, les denúncies repunten una mica a l'estiu i ja sabeu que Catalunya continua liderant el rànquing de casos a Espanya. Bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Mataró, al Maresme, és una de les ciutats més afectades per aquest fenomen, amb un 69% més de pisos ocupats que la mitjana catalana. És una xifra dels Mossos d'Esquadra corresponent al 2023. Justament per posar fre a aquesta tendència a l'alça, que a més genera molts problemes de convivència, fa un any que l'Ajuntament de Mataró va crear una oficina antiocupació. I el que ens preguntem avui és si ha servit a la pràctica per alguna cosa, Sergi Tor.
Una oficina creada seguint la pionera impulsada per García Albiol a Badalona i que ha demostrat, assegura l'Ajuntament de Mataró, una millora contra l'ocupació. I és que la capital del Maresme és una de les ciutats catalanes amb un major nivell d'ocupació. Segons les dades, per cada 100.000 habitants hi ha 760 ocupacions, un 69% superior a la mitjana de Catalunya, com deies, Yolanda. En aquest últim any, la policia ha frustrat 350 tentatives d'ocupació, és a dir, gairebé una al dia. En quant a l'oficina, s'han fet a 4 formacions grupals a comunitats de veïns de tota la ciutat i 24 atencions presencials. La intervenció dels 78 casos d'ocupació conflictius amb 30 resolts. No ha implicat el desallotjament de tots els immobles, ja que el procés judicial s'allarga 2 anys de mitjana. Però sí que ha ajudat amb un aspecte clau, la convivència entre els veïns. Núria Moreno, tinenta d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Mataró.
El que és rellevant és garantir al màxim la convivència a les comunitats de propietaris mentre es dura aquesta ocupació. I en aquest sentit, ho hem de dir, sempre són els casos que nosaltres tractem, doncs són elements que van vinculats doncs, a algun tipus de delinqüència.
El servei va a càrrec d'advocats especialistes en exercici designats pel Col·legi d'Advocats de Mataró i es presta els divendres laborables de 9 a 2 de forma itinerant a les oficines Centre, Rocafonda i Cerdanyola de l'Espai Mataró Connecta.
Seguir una dieta saludable sabem que té molts beneficis per la nostra salut, tot i que no sempre ho portem a la pràctica. Doncs un estudi de l'Hospital del Mar de Barcelona constata que les persones que tenen l'hàbit d'una alimentació equilibrada tenen entre un 9 i un 20% menys de malalties cròniques al llarg de la seva vida. Parlem de malalties cardiovasculars, Alzheimer o patologies psiquiàtriques com la depressió. La dieta mediterrània, una dieta saludable, evidentment no cura, però combinada amb un bon estil de vida, doncs pot jugar al nostre favor i això es pot aplicar a qualsevol franja d'edat. La Clàudia Moreno ens explica les conclusions d'aquest estudi.
Quan parlem de l'efecte que té l'alimentació sobre la salut, normalment els estudis se centren en la gent jove i deixen de banda la població gran. Però aquest, conduït per l'Hospital del Mar, ha fet el seguiment de 2.400 persones durant 15 anys per comprovar l'impacte de la dieta. El doctor David Abad Gómez, metge investigador del grup d'epidemiologia de l'Hospital del Mar, ens explica algunes de les conclusions que han tret.
Una persona pot envellir i tenir un parell o dos de malalties còniques en aquest lapse de 15 anys, que és el que nosaltres vam avaluar, però el tenir una bona dieta en comptes d'una dieta amb molts aliments inflamatoris o de mala qualitat, doncs el pot evitar a nivell general entre 2 i 3 malalties de diferència, que al final d'entrada pot no semblar molt, però a nivell de qualitat de vida pot ser un salt substancial.
És important, però, recordar que la dieta no és una cura, però sí que és un molt bon sistema de prevenció, i és que l'estudi ha demostrat que una bona dieta redueix entre un 9 i un 20% les malalties cròniques. Però i com és aquesta dieta? El doctor Abad Gómez ens ha explicat en què consisteix.
Tot radica al voltant del que és la fruita i la verdura, cereals de qualitat, com poden ser l'arròs o el blat, sense grans processats, i evitar principalment alcohol, sucres i menjar altament processat i un consum elevat de carns vermelles.
A més, l'estudi apunta que seguir una dieta saludable també pot tenir un impacte positiu en trastorns com la depressió, tot i que encara és aviat per afirmar res amb certesa.
I en un altre hospital, l'Hospital de Bellvitge, s'ha aconseguit reduir a 15 dies la llista d'espera per tenir una primera visita en neuropsicologia per a pacients amb algun tipus de demència. No fa gaire, aquesta llista d'espera podia arribar a un any. I com s'ha pogut millorar tant aquesta xifra? Doncs amb la nova unitat de memòria que es va posar en marxa el passat mes de març i que incorpora un model d'atenció més integral, Sara Sánchez.
Efectivament, una nova unitat de memòria a l'Hospital de Bellvitge que aconsegueix reduir el temps d'espera i, sobretot, millorar l'atenció i l'experiència dels pacients. Fins fa poc, els malalts havien de passar per diverses consultes i especialistes en diferents moments i dies, fet que podia generar més estrès i implicava més temps. Ara, tot el procés s'ha unificat en una única visita multidisciplinària on l'equip mèdic valora el cas de forma conjunta. El doctor Jordi Gascón, coordinador de la unitat de memòria de l'Hospital de Bellvitge, ens ho explicava.
Nosaltres el que hem volgut és treballar una mica diferent i intentar resoldre-ho tot en un sol matí i col·locar la neuropsicòloga que veu el pacient, després la visita amb el neuròleg, després la visita amb la infermera i després amb el treballador social, de manera que el pacient, quan acaba, ell i la seva família tenen resoltes moltes dubtes.
Aquest sistema, segons Gascón, no només respon a les necessitats dels pacients i dels seus familiars, sinó que beneficia a tots.
Ajuda a tothom, ajuda el pacient i el familiar, ajuda el sistema, perquè pots estalviar en ambulàncies, ajuda el medi ambient i sobretot ajuda també en hores de feina dels cuidadors.
De moment, 2.000 pacients han millorat la seva experiència gràcies a la implementació d'aquesta unitat, un projecte que ha comptat amb el finançament del Servei Català de Salut i que té l'objectiu d'arribar a més pacients.
I en clau política ens situem a Girona, governada pel copaire Lluc Salellas. A la meitat de la legislatura, el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament, Jaume Veray, denuncia la benevolència del consistori cap a col·lectius antisistema que beneficia pràctiques il·legals com l'increment del 600% de frau en el subministrament elèctric a la ciutat.
I que Jaume Veray ho atribueix al cultiu i posterior tràfic de marihuana. Pel polític del Partit Popular, aquesta pujada és una prova més que Girona és ara per ara un dels grans supermercats europeus de la marihuana.
Un 670% d'augment. Escolti, això no és gent que necessita la llum per viure. Escolti, això són plantacions de marihuana, ens estem convertint en un supermercat de la droga, la província de Girona i la ciutat de Girona, que és la capital, i això és el que hem de, entre tots, evitar i parar.
Veray també considera que la política de Lluc Salellas ha provocat la crisi del bloc ocupat en de la ronda de Ferran Puig, que s'ha desallotjat diverses vegades, l'última a principis d'aquest mes d'agost, des de la primera ocupació amb menors l'estiu de l'any passat. Per Veray, la resposta de Salellas ha agreujat la situació.
Els ocupes exerceixen pues, una certa violència o certa pressió sobre els veïns, perquè clar, ells estan allà amb tots els seus drets, però en cap deure. Clar, no paguen llum, no paguen aigua. Doncs què els hi pots anar exigir? Absolutament res. Per tant, és deixadesa tant d'alguns partits, sobretot de partits d'esquerra, i de l'equip de govern.
A més, l'oposició municipal acusa el govern de Salellas de perdre 1,2 milions d'euros per la pèrdua d'una subvenció europea per falta de previsió.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
En 3 minuts arribem a les 3 en punt de la tarda. Arriba ja el moment dels esports. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
I quin és el menú que tenim avui a Esports Cop? A veure.
Doncs el Barça seguim pendents del col·laborat sobre el retorn al Camp Nou. Aquest matí, gent de la UEFA ha visitat les instal·lacions del Camp Nou per veure com està la situació. La notícia de les últimes hores és que el Barça ja ha pactat amb l'Ajuntament un possible retorn a Montjuïc fins al mes de gener-febrer per cobrir-se les esquenes. El problema és que el Barça-València, que s'ha de disputar el 13 o el 14 de setembre, no es podrà jugar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc perquè el dia 12 hi ha concert de Post Malone. Això al Barça, a l'Espanyol, està a punt de tancar el fitxatge de Luca Coleoxo, un extrem que arribaria cedit pel Barley i que ja va estar fa uns anys al futbol base de l'Espanyol. Al Girona també hi ha moviment, s'ha de confirmar les properes hores el fitxatge del lateral Àlex Moreno i podria sortir el central Krejci amb direcció a la Premier, al Wolverhampton. En bàsquet, la selecció espanyola segueix preparant l'Eurobàsquet, que arrenca la setmana que ve. Avui té partit de preparació contra Alemanya a Madrid i Maria Vicente, que es va lesionar de gravetat al març del 2024, finalment podrà participar als Mundials d'Atletisme de Tòquio. No havia fet la marca exigida, però hi ha hagut baixes i finalment estarà entre les 24 escollides.
Molt bé, gràcies, Joan. A partir de les 3 i 5 Esports Cope, però ara et seguim explicant tot el que t'interessa, com sempre, a la tarda, en aquesta mateixa sintonia. Fins demà, que vagi bé. Oliver, bona tarda.